IB3 Ràdio, el dia.
Josep Lloret és biòleg marí i pesquer a l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona amb més de 20 anys d'experiència en l'estudi de la biologia i ecologia dels recursos marins. Donarà una xerrada demà a Palma sobre creuers i contaminació. Serà de les 11 a la 1 l'Estudi General Julià de Palma, organitzada pel Fòrum de la Societat Civil, la Plataforma Anticreuers, i amb el suport de l'Ajuntament de Palma. Josep Lloret, benvingut al dia. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quin és l'impacte mediambiental de l'activitat dels creuers?
Bueno, l'impacte mediambiental, segons un estudi que vam fer ara fa molt poc, en què vam revisar més de 60 publicacions que s'havien efectuat sobre diferents impactes, tant per la salut del medi ambient com per la salut de les persones, aquest impacte, segons aquest estudi, és molt variat. És molt variat, perquè afecta, com deia, tant la salut dels oceans, la salut de l'aire i la salut també dels ecosistemes terrestres, en el cas de les drassanes. I en el cas de la salut humana, afecta tant la pròpia tripulació, els passatgers i també els treballadors a les drassanes i, evidentment, no hem d'oblidar mai, els residents en els ports, com per exemple a Palma.
De quin tipus de contaminació parlam? Parlam de contaminació que afecta la qualitat de l'aire? Parlam de contaminació que afecta a la mar, als recursos marins?
Afecta tot. Com deia, és un efecte global. És un exemple, a la indústria dels creuers, d'un efecte que afecta la salut del planeta, es pot dir, no? Perquè, per exemple, en l'aire, i més tot està interconnectat, tant en la salut del medi ambient com la salut de les persones. És un exemple d'això, una activitat que afecta la salut planetària. Aleshores, des de, per exemple, tenim el cas de la contaminació atmosfèrica, que és molt evident, que ha estat ben estudiada, amb òxids de nitrogen, amb òxids de sofre, amb partícules fines, en anglès particular matters, el CO2 que emeten, inclòs també el sutge que emeten, perquè la majoria de vaixells encara van amb dièsel, amb gasoil, i gasten una gran quantitat d'aquest petroli, inclús quan arriben a port, com que la majoria de ports no estan electrificats, continuen, per connectar la llum, els passatgers, tota la vida social en el port, doncs continuen fent servir els motors de petroli. I, per tant, la contaminació atmosfèrica és molt gran. Això té un efecte, evidentment, sobre la salut de l'atmosfera, i el canvi climàtic, per exemple, el CO2 que emeten, però també sobre la salut humana. Per exemple, no hem d'oblidar que els òxids de sofre i els òxids de nitrogen són molt danyosos pel sistema cardiovascular i pel sistema respiratori i provoquen moltes morts a l'any en relació a aquestes malalties. Per tant, és un cost que sempre de vegades es parla dels beneficis dels creuers i tal, però aquests costos, que és, per exemple, la salut del planeta i la salut de les persones, això no es tenen mai en compte.
Les empreses de creuers diuen que han pres mesures aquests darrers anys per mirar de minimitzar aquest impacte. Això és així? Són suficients aquestes mesures? Contaminaven més abans els creuers, seria la pregunta així concreta?
En termes relatius, sí, però en termes absoluts no, perquè la flota ha anat augmentant de manera exponencial. Ha fet una davallada, el 2019, durant la pandèmia, però la popularitat de la gent que pensa que va fer salut amb aquests creuers ha anat en augment i, de fet, ara, aquesta setmana, s'acaba de votar el creuer més gran del món. Per tant, és una mostra més de que molt bé que potser per cada vaixell emeten menys contaminació, però en global tota la flota emeten molt més.
I què podrien fer i no fan per continuar... per continuar en l'activitat? És viable aquest tipus de vaixells amb altres tipus de combustible? Li deman.
Jo crec que no. Jo crec que aquesta activitat, tal com està muntada en aquest format, no. Nosaltres, en les exposicions que hem estat, hem fet una sèrie de recomanacions sempre a les empreses, però qui té la màxima responsabilitat són les autoritats públiques, que són els que han de cuidar per al bé del nostre medi ambient i de la salut de les persones. No? Aleshores, la majoria de recomanacions van destinades a les autoritats públiques. Evidentment, hi ha alternatives que ara estan intentant, no?, les empreses navilieres, com per exemple l'ús de LNG, de gas liquat, en vez de petroli, que contamina molt més en alguns aspectes, com per exemple el sofre, però en canvi emet metà, que és un dels principals gasos d'efecte hivernacle, més que el CO2. O també diuen que volen canviar la flota per hidrogen, però tot això està, el tema de l'hidrogen està a les beceroles, i quan consultes amb els experts dels nostres equips d'investigació que treballen amb energies, diuen que serà impossible fer anar els vaixells, o almenys tota aquesta flota, amb hidrogen pels perills que suposa l'hidrogen, que és un gas molt comprimit a dintre dels vaixells, però també perquè el gas hidrogen no és una font d'energia, és un vector de l'energia. Al final, el que fas és emmagatzemar l'energia que has produït amb altres maneres en el vaixell o en el cotxe, on sigui, amb hidrogen. Per tant, no sembla que sigui una alternativa viable. L'alternativa només passaria en reduir la flota considerablement. S'estima que perquè assolim el 23% de reducció de gasos d'efecte hivernacle, hauríem de reduir la flota marítima un 50%. Una part li tocaria els creuers, m'imagino, no? Va, hi ha coses que potser no podrem evitar, com per exemple el transport, evidentment, entre la península i Balears, no? Això serà primordial, utilitzar l'energia aquí pel benestar del dia a dia. Però altres coses, com per exemple anar de creuers, que és un luxe, o portar una mercaderia de 2.000 quilòmetres enllà, això segurament es podrà evitar, i és aquí on s'haurà de fer incidència. Limitant el número de creuers.
Per tant, com valora en aquest sentit l'acord al que ha arribat el govern de les Illes amb la patronal de creuers per limitar el número de creuers que poden atracar en un moment determinat al port de les Illes, el límit a 3, i només un d'ells amb una capacitat superior als 5.000 creuers. Els 5.000 creueristes, perdoni.
És un petit pas per la bona direcció, però és del tot insuficient, tots ho sabem. Ells, els governs i les empreses ho saben. L'única solució seria reduir la flota a la meitat i fer que aquests vaixells siguin molt més petits amb molts menys passatgers. Però molts menys vol dir... I tot posar-ho en el context, evidentment. No és el mateix... No totes les ciutats són iguals, no? En el cas de Mallorca, en el cas de Palma, teniu aquí una flora, una fauna submarina espectacular, amb moltes reserves marines, i per tant el nivell de reducció hauria de ser més gran, entenc jo, que altres llocs que ja estan més degradats, per dir alguna cosa. I us poso el cas de les Galápagos, un paradís del ecoturisme. Han prohibit els vaixells de més de 100 passatgers. Si nosaltres ens creiem que les Balears i les Illes són un lloc sensible on l'ecoturisme sostenible té sortida econòmica per la gent, hem de passar a apostar per això. I vol dir no apostar pels creuers grans, deixar que vinguin creuers petitets.
El govern de les Illes, l'Ajuntament de Palma, diran probablement que la normativa ni estatal ni europea no els permet prendre aquest tipus de mesures de limitació. De fet, ells han hagut d'arribar a un acord amb la patronal que ha acceptat aquesta limitació.
Correcte, correcte. La majoria d'aquestes multinacionals, d'aquestes corporacions, el que tenen és els seus lobbies, no?, a Brussel·les i a nivell internacional. Aleshores, evidentment, des dels ajuntaments han de poder fer el que puguin, i des del govern regionals, no?, han de fer el que puguin dintre que estigui les seves mans, i sobretot presentar a la gent. Mira, jo crec que al final, si la gent no agafés el creuer, ja no existiria la indústria dels creuers. De fet, la davallada que s'ha produït del número de creueristes, en el moment que la gent ha entès que els creuers, i tal com demostrem el nostre estudi, és un focus de malalties respiratòries, de transmissió, no?, de bacteris i virus. Ho hem vist amb la Covid, la quantitat. En el moment que la gent prengui consciència d'això, que prengui consciència del dany que poden fer aquests macrocreuers al medi ambient, deixaran d'anar-hi. I en el moment que deixen d'anar-hi, la indústria no serà més viable, ja hi haurà una regulació natural. Per tant, a part del que pugui fer els governs, hi ha una part del que pot fer la gent el dia a dia, i és, evidentment, triar aquells creuers que siguin més sostenibles, els més petits, i oblidar-se d'aquells creuers que són insostenibles, aquests megacreuers. Aquells, hi ha unes cars, que es pot consultar per internet, que els fan organitzacions internacionals, que fan un rànquing dels creuers en funció com la seva sostenibilitat, no? Tot això la gent ja ho pot consultar-ho i triar. I, evidentment, pues, amb això també cadascú s'empoderi i prengui decisions.
Josep Llorés, biòleg marí, pesquer a l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona, donarà demà una xerrada a Palma, convidat pel Fòrum de la Societat Civil i la Plataforma Anticreuers. Gràcies per haver atès la cridada del dia. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.